aconseguirem revertir l'Alzheimer? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. L'assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALCEA, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'una tècnica quirúrgica extracranial. L'assaig es fa de moment en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial, que seran seguits durant un mínim de 12 mesos. De moment, se n'han intervengut 2 d'aquests pacients, amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar a una millora funcional del manco 1 dels 2. Malgrat que l'estudi es troba en una fase molt inicial, avui en parlarem per l'esperança que posa en el tractament d'aquesta malaltia amb un neuròleg d'aquest hospital, ell és Àlex Menéndez. A més, avui parlarem amb l'escriptora i divulgadora científica Sònia Fernández Vidal. Ella és doctora en informació i òptica quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona. És l'autora de l'exitosa saga de literatura juvenil La porta dels tres panys i recentment ha estrenat un nou llibre. A més, acaba d'estrenar també un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid, que du per títol Revolució Quàntica i que té per objectiu precisament comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Abans de començar en tot això, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de les bossetes de te comercials, que, segons apunten diversos estudis, alliberen milions de microplàstics al nostre cos.
¿Puedes tomar té o infusiones en bolsitas? Pues mucho ojo, que un reciente estudio revela que liberan millones de microplásticos y es más grave de lo que parece. Científicos españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado que las bolsitas de té liberan partículas microscópicas al entrar en contacto con el agua caliente. Este nuevo estudio destaca, por primera vez, la capacidad de estas partículas para internalizarse en células intestinales humanas y podrían distribuirse por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Este hallazgo incrementa la preocupación por los efectos adversos de los microplásticos en la salud y subraya la necesidad de evaluar la seguridad de los materiales plásticos utilizados en productos de consumo diario como las comunes bolsitas de té. Como alternativa, habría que considerar el uso de té en granel o bien bolsitas fabricadas con materiales no plásticos. ¿Qué te parece? ¿Tú sueles tomarla?
No ens diuen res de nou. Tornar a l'essència, que era el granel, és una de les solucions. Escoltàvem un tall del compte director al Paladar, però tal i com apunten des d'un altre mitjà, en aquest cas el portal de verificació maldita.es, és important puntualitzar que aquest no és el primer estudi sobre la qüestió, el que mencionaven des de director al Paladar, però sí que afegeix informació complementària. Encara que alguns estudis ja havien demostrat que els nanoplàstics poden travessar la barrera intestinal, el que es va demostrar per primera vegada en aquest estudi més recent és que aquestes partícules també poden ser absorbides per les cèl·lules intestinals humanes i assolir diferents orgànuls cel·lulars. Això, segons l'estudi, podria suposar un dany genètic o interferències en processos biològics, tot i que assenyalen que encara no està provat i que, per tant, per provar això, cal continuar investigant. D'altra banda, un estudi del 2025 va analitzar també les mateixes cèl·lules intestinals i no va trobar capacitat perjudicial en aquestes partícules alliberades per les bossetes de te, tot i que els autors també varen subratllar la necessitat de més investigació. Encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal de Pato Conde, el nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, i avui ens parla de podcast.
Benvinguts una vegada més a Codibeta, a la secció de cultura geek, una secció que sempre estem xerrant de cosetes d'internet, de videojocs, de tecnologia un poquet desconeguda, i l'altre dia estava pensant a veure què feien els oients una vegada que acabava aquest programa, no? És veritat que molta gent m'ha comentat que escolten la repetició, que estan escoltant un altre horari i tal, però avui volia fer una recomanació d'un altre programa, d'un altre podcast. Ja sabeu que els podcasts no només estan a les cadenes de ràdio, normalment és un producte que han escut a internet, tota una cultura ja feta de gent creadora de do-it-yourself que se grava el podcast a casa o a un estudi amb amics i tal, i tenen programes bastant seriosos ja, perquè això del podcast, que va néixer ja al principi dels anys 2000, jo record que teníem un programa amb un amic que es deia La gota que colmó el vaso, i el fèiem amb un programa d'emissió en directe per internet. O sigui que això de l'streaming, que ja xerrarem un altre programa, això de l'streaming ja té uns quants anys. I avui volia fer una recomanació d'un programa que jo ja sóc molt, molt fan, i fan de veritat, no de que l'he escoltat tres vegades i ja, i perquè m'agrada, som fan. És un programa que es diu Campamento Krypton, i és un programa que ja té... va néixer l'any 2013 i té més de 300 programes. De fet, jo vaig començar a sentir-los fa 10 anys, ara, crec, i bé, és un programa que setmanalment vaig sentint. Ells treuen un programa cada 15 dies, però és veritat que els temes que toquen són molt, molt interessants, i és un d'aquests programes que estan molt, molt ben informats i xerren sobretot d'algo que ens agrada molt, que és la cultura pop. Fan com una espècie de simulació de campament dels anys 90. Ells es diuen monitors de campament. Entre ells tenim a J. Lightnot, a Matt, a José Viruete, també tenim a Armabot i a B. Sánchez.
Campamento, una recomanació concreta per a totes aquelles persones amants de la cultura en general i de la cultura pop en especial, però en Pato ens en dona més informació.
I aquest programa, sobretot xerra de cultura, totalment centrada en el món dels còmics, en el món del cine, la música, però té una particularitat i és que toquen temes molt... bé, o molt coneguts, però treballant-los des d'un punt de vista des de coses molt, molt desconegudes. Si xerren d'una pel·lícula, ens conten anècdotes del rodatge. Si xerren un videojoc, sempre ens estan contant com la història del creador o la creadora des de la idea fins com l'han desenvolupat i com el va rebre el públic. I sobretot ho vull recomanar aquest programa perquè té una particularitat molt, molt interessant que, bé, és un programa que dura normalment dues hores, però és que està molt ben narrat i està molt entretingut la manera de fer-lo, no? I qualsevol sigui el tema que toquen, la veritat és que contagien l'amor per aquest i és que fa gust sentir-los. Sí que volia destacar una secció que jo m'agrada moltíssim, que es diu Iban a petar-lo i les petaron. És una secció que tenen de grups de música que volien ser estrelles del rock o del que sigui, i en el final, pues, per una cosa o una altra, han acabat pues, molt malament, no? O a l'anonimat o no triomfant, o tenien totes les claus per triomfar en el món de la música i tot això ha acabat en res. Així que escoltau Campamento Krypton, té els seus programes per tot, Spotify, iVoox, tenen també una pàgina web on està la informació de tots els programes. És una enciclopèdia molt interessant de la cultura pop i de veritat que qualsevol tema ho fan interessant. Tenen un programa de fruits secs amb un convidat especial que és Berto Romero i no us podeu perdre això perquè és molt, molt divertit i, a més, superinteressant.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és Dial.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Un assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALCEA, Estudi dels efectes clínics i biològics de l'anastomosi limfàtico-venosa cervical de la malaltia d'Alzheimer, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. La hipòtesi és que la millora del drenatge limfàtic pot contribuir a reduir una acumulació de proteïnes neurotòxiques associades al deteriorament cognitiu de la malaltia de l'Alzheimer. L'assaig es farà en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial que tindran un seguiment durant un mínim de 12 mesos. De moment se n'han intervengut dos d'ells amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar una millora funcional al manco d'un d'un d'ells, malgrat que això que l'estudi es troba en una fase molt inicial. Com dèiem, som pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, en seguiment a les consultes de neurologia i geriatria del centre que compleixi els criteris estrictes per entrar a l'estudi. I per parlar-ne, avui ens atén Àlex Menéndez, neuròleg de precisament d'aquest hospital, Germans Trias. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Gràcies a vostès, encantat.
Per començar, volíem explicar una miqueta, fer una mica d'antecedents, perquè sabem que la malaltia d'Alzheimer es caracteritza per aquesta progressiva pèrdua de funcions cognitives, com la memòria, com l'orientació, el llenguatge, fins i tot, i això passa per una acumulació de proteïnes al cervell, no? Però els mecanismes exactes no estan completament definits. Explica'ns una miqueta, per ubicar, què se sap a hores d'ara d'aquesta afectació d'aquestes proteïnes?
Bé, la malaltia d'Alzheimer, com bé has dit, es produeix o es pensa que part de l'inici de la malaltia ve donat per l'acumulació d'una proteïna concreta, que és el beta-amiloide, que és una proteïna que tothom produeix en condicions normals, però que en els malalts d'Alzheimer es plega de forma errònia i s'acumula en massa quantitat. Això provoca una sèrie de reaccions en cascada que el que fan és inflamació del cervell i pèrdua de neurones, que al final el que acaba traduint és en pèrdua de memòria, en pèrdua d'alteracions en el llenguatge, alteracions emocionals, cognitives, etc. Tot i que encara no sap ben bé el que provoca, que és el que fa que la proteïna es plegui malament, sí que es pensa que és un dels principals mecanismes que contribueixen a la malaltia. A partir d'aquí, hi ha tractaments en investigació que el que pretenen és eliminar aquesta proteïna. Nosaltres hem seguit un camí una mica alternatiu. Ja hi ha estudis que apunten en aquest sistema linfàtic del cervell, que és un sistema de drenatge, un sistema que elimina les proteïnes de rebuig que genera de forma natural dins el cervell. El que passa és que aquest sistema de drenatge en els malalts amb Alzheimer no és suficient. No és suficient per netejar la proteïna en el grau que hauria. Llavors, arrel d'estudis preliminars que s'han fet a Àsia, a Taiwan, a Xina, en el qual s'han fet aquest tipus d'intervencions en malalts amb Alzheimer en fases una mica més avançades del que estem provant nosaltres, però es postulava que gràcies a aquesta intervenció milloràvem el flux d'aquest sistema linfàtic cerebral. D'acord? Llavors, nosaltres hem volgut començar un estudi per veure què és el que està passant a nivell cerebral amb aquesta intervenció. Aquesta intervenció és una operació que es fa a nivell del coll, que ajunta una vena, la vena jugular, amb un vas del sistema linfàtic del coll, que és on va drenar el sistema linfàtic del cervell. Fent aquesta anastomosi, aquesta junció entre aquests dos sistemes, el flux del rentat cerebral augmenta, o almenys això és el que es pensa, el que es postula. Llavors, per comprovar-ho, nosaltres el que estem fent és, abans de la intervenció, fem un escàner especial en el qual mirem la quantitat de proteïna acumulada en el cervell d'aquest malalt amb Alzheimer. Sí. I 6 mesos després de la intervenció tornem a fer aquest escàner per comprovar quanta proteïna hem netejat en aquest temps. Lo natural dins l'evolució de la malaltia és que la proteïna vagi a més. Nosaltres el que esperem veure, tot i que encara no tenim resultats d'això, però el que esperem veure és una reducció de la proteïna. Com hem dit, és un assaig en estadi molt inicial. És un primer assaig que l'objectiu principal ni tan sols és demostrar l'eficàcia clínica d'això, sinó que pretén demostrar la seguretat d'aquesta intervenció.
Sí.
I que no passi res a un nivell tècnic, a un nivell de complicacions o efectes adversos en aquest grup de població.
Uh-huh.
Però a més estem comprovant tota una sèrie de factors com aquesta reducció de la proteïna o factors cognitius a través d'entrevistes, d'una sèrie de proves, d'una sèrie de tests per comprovar quina variació hi ha amb el temps.
Mm. Clar, de moment es fa aquest seguiment que encara està en fase molt, molt inicial, perquè el primer pacient es va operar fa poquet, els dos primers que dèiem. Vosaltres ara dèiem, fareu seguiment al manco durant 12 mesos i no sé si complementàriament hi haurà una altra part d'aquestes entrevistes que ens deies, d'aquests escàners que es faran als 6 mesos. Hi ha teràpies complementàries, perquè sabem que l'Alzheimer de moment no té un tractament en fases lleus, per aventura pot mantenir, però que aturi aquesta malaltia. Quines teràpies complementàries segueixen aquests pacients?
Utilitzem el tractament que hi ha actualment disponible a Europa. Que és són medicacions que no aturen la progressió de la malaltia, no eviten que les neurones es perdin, però totes aquelles substàncies que es deixen de fabricar per la mort d'aquestes neurones ho intentem compensar a través de medicació, ja sigui oral, ja sigui a nivell d'uns pegats. Això per estadis inicials o inicials mitjos de la malaltia.
Uh-huh.
Amb més avançats, actualment el que es disposa és de tractament simptomàtic, de tractament de per si apareixen complicacions derivades de l'Alzheimer, per exemple, al·lucinacions, pues, posar tractament per a aquestes al·lucinacions.
Uh-huh.
O problemes a l'hora d'aguantar l'orina o posar medicació encaminada a tractar els símptomes.
Sí.
Però el novedós d'aquesta intervenció que estem fent és que ataca o pretén anar a la progressió de la malaltia.
Clar, s'acerca no només millorar aquests símptomes, sinó estabilitzar o fins i tot alentir la progressió?
Mm-hmm. Aquest seria l'objectiu. Mai recuperar, amb això i amb totes les teràpies que s'estan estudiant, el que es pretén és frenar, però no revertir aquelles neurones que s'han perdut, però sí que intentar frenar el màxim possible la progressió de la malaltia i veure també quan frenem una cosa o una altra.
Quins criteris s'han seguit per decidir això, quins pacients podien entrar i quins altres, evidentment tenint en compte que ho dèiem, que havien de ser en una fase inicial de la malaltia?
Bé, pacients, com deies, en fases inicials de la malaltia, que siguin relativament joves, sense malalties acompanyants. És a dir, busquem un malalt ideal, entre cometes, que pugui entrar a quiròfan i aguanti una operació, tot i que és una operació senzilla, sí que utilitzem anestèsia i sí que estem buscant això, que l'operació sigui segura, però amb gent sense altres malalties. A més, estem buscant gent que no prengui segons quins tipus de medicació, que facin més líquid a la sang, per exemple, o que no hagin patit intervencions a nivell del coll per altres motius, per càncer, per intervencions de tiroides, etc. Tots aquests pacients no tenen aquest tipus d'intervencions per tenir un coll net, entre cometes. Bàsicament això.
I parlàvem d'aquestes fases inicials. Què passa en el cervell, en aquestes fases inicials, que deixa aquesta finestra, aquesta oportunitat terapèutica? És per, simplement per quantitat d'aquestes proteïnes, per l'acumulació? O...
Clar, el que passa, enllacem amb el que comentàvem al principi, a mesura que passa la malaltia, intervenen tot un altre seguit de processos en la malaltia. Aquesta acumulació de proteïna fa que vingui, hi hagi inflamació, vinguin altres tipus de cèl·lules que provoquen més destrucció del teixit cerebral, afecten, al principi hi ha només un determinat grup de neurones que queden afectades, a mesura que passa el temps acaben afectant-se d'altres. Llavors, el que busquem, com el que busquem, és l'efecte sobre aquesta proteïna, busquem que sigui aquesta proteïna només la que hi hagi acumulada i que no hi hagin altres factors que puguin confondre o que puguin alterar els resultats.
Mm-hmm. Hi ha diferents tipus d'Alzheimer?
Depèn del que entenguem per diferents tipus d'Alzheimer. Però sí, l'Alzheimer... depenent de on s'acumuli aquesta proteïna i de quines siguin les neurones que es perden, pot expressar-se o pot iniciar-se d'una manera o d'altra. Hi ha gent que comença en lloc de amb pèrdues de memòria, que és la immensa majoria, però també existeixen formes que comencen amb problemes del llenguatge. O gent que comença amb problemes d'organització, de no saber seguir una sèrie de passos, o gent que comença amb problemes fins i tot visuals, de no saber interpretar allò que està veient. Tot això són diverses formes d'una mateixa malaltia, que és aquesta acumulació de beta-amiloide al cervell. I després hi ha altres malalties que... simulen l'Alzheimer, que poden manifestar-se com un Alzheimer, però que en realitat és per l'acumulació d'altres proteïnes o és per altres processos a nivell cerebral.
Uh-huh. Cap on creus que es dirigirà la recerca en Alzheimer? No sé si està més a prop d'aconseguir una cronicitat amb una qualitat de vida acceptable, si hi haurà tractaments combinats de fàrmacs i intervencions, si s'acerca una solució que no sigui única i que sigui més adaptable, personalitzable a cadascun dels pacients...
Jo crec que com tota la medicina en el moment actual, tot va cap a la personalització de tractaments i de teràpies. Buscar el que és millor per cadascú en el moment adequat. Dins d'això, el tractament combinat és la manera de procedir, és el que s'està fent. Hi ha tot un grup de fàrmacs nous, prometedors, que ja estan utilitzant-se als Estats Units, per exemple, que encara no els tenim a Europa, però esperem que surtin en els propers mesos, que també ajudarà, però no tothom es podrà beneficiar d'aquests fàrmacs pels efectes secundaris que tenen o pel tipus de pacient que requereixen. Això és una ajuda o és un, a més, o és una altra alternativa que esperem que puguem utilitzar en un futur.
Mm-hmm. Moltes esperances posades també en veure com funciona aquest estudi clínic. Ho dèiem a l'inici, n'hi ha d'haver 25 registrats a la Xina, a més d'aquest a Catalunya. La recerca evidencia, sembla que comença a evidenciar aquesta importància dels sistemes de drenatge cerebral, de drenatge dels vasos linfàtics, per alliberar aquest tipus d'acumulació de proteïnes com la beta-amiloide. Esperem que aquestes proves puguin anar bé, puguin demostrar la seguretat d'aquestes intervencions i que això ens serveixi precisament per avançar en la recerca i en el benestar de les persones que pateixen la malaltia. Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Gràcies. Codi Beta.
We'll be right back.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és memòria.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Xarxa experta.
I per la mare de literatura infantil, juvenil i de física quàntica, perquè després de l'èxit de la trilogia La porta dels tres panys, acaba en un més de 500.000 exemplars i està traduïda a 18 idiomes, arriba ara la segona part de la prequela d'aquesta saga, L'origen de La porta dels tres panys, L'ombra dels dos sols, de Sònia Fernández Vidal. La història ens du al desenvolupament de l'energia nuclear, de la bomba atòmica, i tot plegat ho fa a través de les aventures de Nada, la protagonista, i també de grans científics que han protagonitzat aquesta revolució. El lector, al llarg de tots aquests llibres, i en concret aquest darrer, s'enfronta a una pregunta que avui segueix vigent. Estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam? Una sèrie de novel·les que ha estat molt exitosa, que utilitzen la ficció precisament per això, per explorar conceptes de la física quàntica i que ens introdueix en la mecànica a través de l'aventura i la fantasia. A més, l'autora segueix la línia de la divulgació científica que la caracteritza i també acaba d'estrenar un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid. L'exposició du per títol Revolució Quàntica i proposa un recorregut ampli i accessible pel naixement de la física quàntica i per les conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques, des dels primers interrogants sobre la naturalesa de la llum, per exemple, i la matèria, fins als desenvolupaments que marcaran el segle XXI. L'exposició està estructurada en diferents blocs, es pot veure de manera gratuïta des del 7 de maig i l'11 d'octubre, i convida el públic a comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Avui parlam de tot plegat amb Sònia Fernández Vidal.
Sònia Fernández Vidal és escriptora i divulgadora científica. Doctora en Informació i Òptica Quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona UABA, on va ser professora. Ha treballat i col·laborat com a investigadora en algun dels centres més prestigiosos com el Centre Europeu de Recerca Nuclear Suïssa, el Laboratori Nacional dels Alpes dels Estats Units o l'Institut de Ciències Fotòniques a Barcelona. És també cofundadora de la consultora tecnològica Gauss & Neumann i acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Deltos.
Benvinguda a Codi Beta. Sònia, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
Explica'ns una miqueta, perquè després d'aquest èxit, podem dir, internacional, amb tantes traduccions d'aquesta saga, La puerta de los tres cerrojos, què et du a tornar en aquest univers amb aquesta prequela que ja va per la segona part?
Doncs bé, així és com la trilogia de La porta dels tres panys, de la mà del Nico i els seus amics, ens introduïm en aquest fascinant món quàntic, no? I vivíem aventures i ens teleportàvem i viatjàvem amb Harleys Quantinson, amb gravitons, i podíem volar, lluitàvem contra essències de forats negres. Doncs anàvem descobrint tots aquests fenòmens fascinants del món quàntic. Amb aquesta prequela, aquest origen de La porta dels tres panys, fem un altre recorregut, perquè aquí ens n'anem a 1900, que és precisament quan va néixer la física quàntica, quan Max Planck va donar, no, el punt de sortida d'aquest naixement de la física quàntica, i la protagonista, que ara és l'Ada, és una nena orfa, de 1900 també, juntament amb el seu amic, que és un elf del món quàntic, el que pretenen és ajudar els científics a fer els descobriments que permetran que neixi la física quàntica en el nostre món. No? I d'aquesta manera el que fem, en aquest cas, doncs és un recorregut també pedagògic per la història de la física. Bé, aleshores anem parant, doncs, per tots aquells científics, però bueno, sempre dintre de l'aventura, és a dir, al final una de les coses que fan és agafar l'Einstein, se l'emporten al món quàntic, el fiquen a sobre d'un fotó i el fan viatjar a la velocitat de la llum per comprendre com s'altera l'espai i el temps, no? Velocitats properes a les de la llum, i així es pot descobrir la seva teoria de la relativitat. Oh, i tot això, doncs, amb les aventures també, tenint en compte que estan els elfos foscs amb la intenció de mantenir en la foscor del coneixement a la humanitat. Però d'aquesta manera, amb aquesta excusa també de l'aventura, doncs anem descobrint tots els descobriments que van anar fent aquests científics, i entenem també com va anar aquesta història de la física que va donar peu a una de les revolucions científiques i després tecnològiques més importants de la nostra època.
Imagino que no deu ser fàcil fer aquesta adaptació, no? D'escriure sobre física quàntica, adaptar-se en aquest to divulgatiu per gent jove, per infants, i a més fer-ho en forma d'aventura, no? Quin és el secret perquè de qualque manera siguis capaç i puguis convertir la ciència en una història que cridi l'atenció, que apassioni?
Bueno, la veritat és que sí que és cert que és difícil en el sentit que com a científic,
clar,
tota la carrera, després quan fas el doctorat i quan comences a fer investigació, t'ensenyen a escriure d'una manera molt precisa, molt exacta, i amb les matemàtiques, no?, per fer els articles científics. En canvi, aquí era una miqueta com desaprendre tot lo après i tornar a aprendre de nou per fer doncs, aquest conte i explicar doncs, tots aquests fenòmens a través de la fantasia, de les històries, de la narració. Però, bueno, clar, al cap i a la fi, si t'hi fixes, al final, les partícules fonamentals, que és el que estudia la física quàntica, tenen propietats molt antiintuïtives per nosaltres, no? Es poden atravessar parets, estan els gats que estan vius i morts simultàniament, no? Són un conjunt de bogeries que al final dius, bueno, però és que sembla més del camp de la ciència-ficció, de la fantasia, que no pas una ciència que descrigui el nostre univers. Aleshores vaig agafar una miqueta aquesta fórmula, i al cap i a la fi, mira, com diu sempre el meu bon amic Àlex Rovira, sempre em diu, Sònia, els contes serveixen per dormir els nens i despertar els adults. Aleshores vaig pensar que, bueno, potser amb aquesta fantasia i en forma de conte, doncs era la millor manera de transmetre aquest coneixement que se'ns fa tan estrany.
Sí. Sí, sí, sí que és veritat que moltes vegades es fa estrany i moltes vegades s'associen, no? Moltes persones associen la física quàntica a conceptes com a plans de misteri, de màgia, d'alguna manera, no? Hi ha mites que t'agrada desmuntar, ja sigui a través de, en aquest cas, de la literatura juvenil, però també quan fas divulgació en altres àmbits, en altres aspectes?
Bueno, sobretot transmetre el que és i el que no és la física quàntica, no? Dintre del camp de la... Com que la física quàntica, ja ho dius, no? És quelcom tan estrany i tan misteriós, en els seus sacs s'hi han encabit moltes coses que no tenen res a veure amb la física quàntica, no? Hi ha moltes coses així de New Age o de medicines quàntiques i coses així que han aprofitat la tirada, potser mediàtica, que no tenen res a veure amb la física quàntica. Però jo penso que la millor manera de lluitar a vegades contra aquesta desinformació és compartint el coneixement, no? I al cap i a la fi, l'objectiu, doncs, d'aquest llibre de les meves xerrades divulgatives més que trencar mites és explicar el que sí que és, no? I d'aquesta manera així és, doncs treure aquests dubtes.
Parlàvem d'aquest llibre, però també ho han dit al principi, el passat mes de maig estrenaves exposició Revolució Quàntica, bastant relacionat també una cosa amb l'altra, no? Explicar aquesta història de la física, tot i que des de diferents punts de vista, aquesta exposició entenc que ara ens pots contar més detalls, va dirigida al gran públic, i arriba en un moment en què poden dir que molta de gent, encara que siguin directament, parla, no? de aquesta computació quàntica, ens trobam, diries, a les portes d'una revolució comparable a la que ja vàrem viure, de la revolució digital?
Sí, efectivament. Bueno, la revolució aquesta digital, en certa manera, és el que nosaltres anomenem la primera revolució quàntica, no? Tecnològica, perquè precisament gràcies al que sabem de la física quàntica es van crear els transistors. Oi? Els transistors és la base de tot el món digital que tenim avui en dia, des del telèfon mòbil, el microones quan escalfem la llet al matí, quan anem al supermercat i s'obren les portes de manera automàtica, tot el sistema de telecomunicacions, internet, quan ens anem a fer una ressonància magnètica, bé, que ha fixat que vivim envoltats de tecnologies sortides de la física quàntica, però en canvi desconeixíem moltes vegades, no?, des de la societat, que aquests avenços o aquestes grans tecnologies les tenim gràcies a la física quàntica. Però com bé dius, ara estem en l'inici d'un nou camí, del que anomenem ara la segona revolució tecnològica quàntica, on ens trobarem primer els sensors quàntics, després tot el que és internet quàntic amb la seva encriptació i aquest tan estimat, doncs, ordinador quàntic. I efectivament estem, doncs, a les portes d'aquestes revolucions tecnològiques. Mira, l'altre dia Google va treure un article que ja deien el Q-Day, no?, el Quantum Day, que citaven ja d'aquí 3 anys poder tenir finalment ja un ordinador quàntic funcional. Bé, no sé si seran d'aquí 3 i tindrà raó Google, o seran 5 o 7, però bé, ja ni tan sols parlem d'una dècada. I bueno, seran tecnologies que i ho estem vivint ara amb intel·ligència artificial, sí. No? Veiem que creix exponencialment i l'impacte que està tenint a les nostres societats. Doncs agafem-nos perquè el que està per venir encara serà un terratrèmol molt més fort. Aleshores, és important que existeixin doncs, iniciatives com aquesta de la Fundació Telefònica per apropar aquest coneixement de manera divulgativa a tots els públics, a tots nosaltres com a ciutadans, no? Perquè al final, si les nostres societats estan basades en ciència i tecnologia, hi hem de prendre decisions comunes, no? Qui prendrà les decisions del futur dels nostres fills? No? Si només quatre sabran sobre ciència i tecnologia, bueno, la història de la humanitat sempre ens ha demostrat que quan només quatre persones prenen aquestes decisions, no ens deparà res de bo. Mm-hmm. Aleshores, penso que és important, no?, que com a societat tinguem una forta cultura científica amb tot el que ens està pervenint.
És important tenir aquestes qüestions, aquestes implicacions, no?, democràtiques també, que venen amb el coneixement, amb la història del coneixement, amb voler aprendre per aprendre, no?, amb aquesta motivació. I parlaves també, Sònia, d'aquesta gran importància de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Ara sembla que amb la generativa això ha crescut exponencialment. Com es conjuga això que estàvem parlant ara, precisament, amb aquest sorgiment de la intel·ligència artificial?
Bueno, la computació quàntica, per exemple, ja existeixen ara algoritmes quàntics per machine learning, és a dir, en el moment en què puguem tenir un ordenador quàntic funcional, doncs el camp de la intel·ligència artificial col·lisioni amb el camp de la computació quàntica, doncs probablement viurem també revolucions fascinants, no? Per bé i per malament, no? La ciència al final no és una cornucòpia de la que només emergeixen bondats a la humanitat, no? Dels seus centres van sortir les bombes atòmiques, no? És una miqueta el símbol que ens recorda que la ciència té el costat bo i el dolent, però, bueno, sens dubte, veurem transformacions fascinants, també boníssimes, cara a la recerca. No? És a dir, poder tenir models d'intel·ligència artificial que ens ajudin a seguir evolucionant, no? I que aquests es perfeccionin precisament amb aquests ordinadors quàntics, doncs estic segura que ens donarà moltes ciències i tecnologies que es permetran seguir evolucionant com a civilització.
Me'n vaig una mica del tema en qüestió, però si arriba a aparèixer aquest ordinador quàntic en 3 anys com de Google, imagino que si ho diu Google és perquè serà propietat de Google. Això és bo o dolent, Sònia?
Wow, és una molt bona pregunta aquesta, eh? Perquè fixeu-vos que en el moment en què algú tingui un ordinador quàntic funcional, per exemple, tots els sistemes d'encriptació actuals, els secrets dels governs, quan fem transaccions bancàries, tot això quedarà totalment al descobert amb els nous algoritmes de desencriptació quàntica. Creacions de nous materials, nous fàrmacs, per bé o per dolent. Ara mateix tenim una miqueta... Qui són, no?, els que estan fent aquesta carrera quàntica? Tenim per un costat Xina i per l'altre Estats Units. Però, a més, als Estats Units ja no només són els governs, bé ho has dit, està Google, està Microsoft, hi ha empreses privades per primera vegada. No? I en aquesta carrera, una miqueta com la carrera espacial, no?, estan competint aquests dos. Però, bueno, a vegades a mi, quan... Clar, te n'adones que el que ho aconsegueixi primer tindrà una avantatge geopolítica molt important. Molt, molt important. Aleshores, a vegades em recorda més la carrera del Club de l'Urani contra el projecte Manhattan, no?, que va haver-hi a la Segona Guerra Mundial. Sens dubte, l'única cura, no?, que, i ho dèiem abans, no?, que només quatre tinguin el coneixement de com funcionen aquestes tecnologies i, per tant, prenguin decisions, és que nosaltres, com a societat, ens comprometem, no?, també a adquirir aquest coneixement i a tenir una forta cultura científica i a poder exigir també als nostres governs que plantin doncs, certes condicions en tots aquests avanços tecnològics o almenys tenir el coneixement de com funcionen. Per mi és l'únic antídot al que està per arribar. Però bueno, està clar que parlar d'ordinadors quàntics ja no és ciència-ficció a l'hora de l'escola, a l'hora del pati de l'escola, sinó que és política del segle XXI.
Veurem què ens depara, però sí que és cert que ja has incidit, ho has dit un parell de vegades, la importància, no?, de tenir present el coneixement, de que no siguin només quatre, sinó que siguem més les persones les que siguem conscients que entenguem i que sapiguem de què va aquesta revolució, no? Però alhora jo penso en les xarxes socials que ens han democratitzat la divulgació, però també han contribuït a una desinformació científica, a un qüestionament del mètode científic fins i tot, no? No sé si tens aquesta mateixa sensació.
Sí, 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 això és quelcom que està succeint. De fet, mai hi havia hagut tants terraplanistes, sí, no? com avui en dia. I això és, sens dubte, producte també de les xarxes socials. Però, bueno, contra això jo crec que l'antídot segueix en el mateix i, malauradament, tot i que vagin en contra d'aquest mètode científic, és el mètode científic el que, o tenir una bona cultura científica i ben integrat aquest mètode científic, és l'antídot per mi a aquesta situació. Al final, la ciència es basa en dues premisses, no? Tenir una flexibilitat per les idees noves i creativitat, però alhora tenir un escepticisme sa, oi? Qüestionar absolutament tot, buscar les fonts de la informació que estàs rebent i aprofundir, no? Les coses, es necessita certa profunditat i esforç a darrere per comprendre-les bé. I això, malauradament, és quelcom que en l'era dels algoritmes estem perdent. No? Per tant, una altra vegada, reforçar aquesta cultura científica com a societat és molt important per la situació que estem vivint, sobretot els nostres joves ara.
I, mira, una bona manera de lligar tot això que parlàvem amb l'origen d'aquesta entrevista, que és tant el llibre com l'exposició, és la importància d'aquestes dues iniciatives, precisament per difondre aquest coneixement, per crear cultura científica, i et volíem demanar una miqueta que ens expliquis com s'organitza aquesta exposició. Dèiem que estava estructurada en diferents blocs. Explica'ns una miqueta, si algú d'aquí, de les Balears, visita Madrid, quin recorregut pot fer a través d'aquesta exposició.
Sí, aquesta exposició que està a Gran Via, és l'edifici mític aquest de la Fundació Telefònica, Josep Mitjà Gran Via, a més és d'entrada gratuïta, i estarà fins a l'11 d'octubre. Aquesta està estructurada de la següent manera. L'objectiu és aquest d'explicar aquestes noves tecnologies quàntiques, però comencem fent-ne un recorregut i comencem des del principi, veient la història de la física. Veiem primer com vivíem fins a 1900 en aquest món de la física clàssica, oi? Quines eren les creences o la cosmovisió que hi havia aleshores, l'univers com si fos una gran màquina, i ens topem aleshores en la següent fase ja amb el naixement de la física quàntica, quan Planck, Einstein i Niels Bohr introdueixen el quàntum d'energia i així es neix la física quàntica. Aleshores anem veient tota aquesta evolució i fins a Heisenberg, que és Schrödinger, i ja finalment les noves tecnologies quàntiques. És un petit recorregut per entendre com van evolucionant tota aquesta ciència fins a arribar a dia d'avui. Però bé, es conjuguen vídeos explicatius, molts interactius dinàmics, no? Que pots simular l'efecte fotoelèctric, que pots jugar amb l'experiment de la doble escletxa, vídeos que t'expliquen el gat de Schrödinger que està viu i mort, i tot això també amb obres d'art, no? Per donar-li també una altra... Hi ha moltes mirades que se li poden donar. Aquell que li agrada la història ho veurà des de la perspectiva de la història, aquell que li agrada l'art podrà gaudir també de les obres d'art que van acompanyant, i aquell que li agrada ja la ciència doncs veurà molts interactius també, molts vídeos i textos explicatius doncs com van evolucionant aquesta ciència fins a dia d'avui, finalitzant amb una maqueta que tenim de l'ordinador quàntic que hi ha al Barcelona Supercomputing Center, a Barcelona.
Hem mencionat ara aquest petit repàs a la història de la física quàntica. Hi han sortit noms, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, passa que tots aquests noms, com ja sabem, són homos, i és que és cert que encara avui les dones continuen infrarepresentades en moltes disciplines STEM. Això també, el fet de que tu hagis triat aquesta carrera i facis aquesta divulgació científica ja és una passa, no? Jo no sé si durant la teva trajectòria professional has anat notant canvis en aquest sentit, i més presència femenina dins la recerca científica.
Bueno, afortunadament, no? Estem a ombros de gigantes, deia Newton, jo puc dir que estem a ombros de gegantes, no? Jo ja no he hagut de patir aquesta diferència, diguem, entre gèneres, però és cert que és gràcies a que les pioneres que anaven a darrere doncs van haver de lluitar molt, no? Però avui en dia, afortunadament, aquest gap cada vegada va disminuint més, i per exemple en el CERN, que és on hi ha l'accelerador de partícules, l'LHC, aquest accelerador de 27 quilòmetres de circumferència, on estan recreant l'inici de l'univers i és la meca del coneixement de la física moderna actual, tenim com a directora la Fabiola Genotti, que que és una dona, per exemple, no? En aquest sentit, comencem a tenir bastants rols, que és l'important, no? Tenir rols amb els que identificar-nos com a científiques. Per tant, això és tota una sort. Clar, no oblidem que amb el que és la història de la ciència, per això, si anem a 1900, que és el naixement de la física quàntica, doncs, per exemple, aquí, en el nostre país, encara les dones havien de demanar permís per anar a la universitat, no? Per tant, també és normal que en aquell punt no tinguem aquesta representació de dones a nivell històric. Mm-hmm. Però és que el com, que mica en mica, anirem veient com canvia, afortunadament. Mm-hmm.
A poc a poc es van fent passes també en aquest sentit. Ja gairebé per acabat, volíem demanar sobre la pregunta inicial que la dèiem a la introducció, de la qual parteix el llibre, que és si estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam. Ahí estem?
Bueno, aquesta és la gran labor de l'ètica, és més formular preguntes que no pas donar respostes. Sí. No? I bueno, aquest llibre acaba fent aquest recorregut de la història de la física, acaba precisament a 1945, quan a l'agost d'aquell any es van detonar les dues bombes atòmiques, no? fruit del projecte Manhattan, i unes 250.000 ànimes van ser la moneda de canvi d'aquells avanços tecnològics, i tot comença també amb el naixement de la física quàntica. Aleshores, és una miqueta també... No, tan sols transmetre aquesta història de la ciència, sinó també aquesta situació ètica, que a més es torna a repetir avui en dia. Ja no només amb les bombes atòmiques, que malauradament tornen a amenaçar, no?, l'horitzó de supervivència de la nostra civilització, però també, com bé deies, intel·ligència artificial, aquestes noves tecnologies estan generant canvis en la nostra societat. Aleshores, jo penso que és important recórrer també la història, veure que ens hem vist en aquesta situació abans i plantejar almenys aquests dilemes ètics, no? I, com deia, és millor fer plantejar preguntes més que no pas donar respostes. Mm-hmm.
Aquesta també és l'arrel, no?, d'aquest mètode científic, fer-se preguntes. I ja sí, ara sí, per acabar, i parlant d'aquesta saga, hi haurà, no sé si vols continuar aquesta prequela, si hi haurà seqüeles, si te penses en continuar...
Mira, la trilogia, de fet, la trilogia va començar sent un llibre que els personatges anaven fent les seves en el meu cap, i per això es va convertir en trilogia. Quan pensava que la trilogia estava acabada, va sorgir aquesta prequela. Per tant, seria un error per part meva dir que no hi haurà res més. Tot i que la prequela queda tancada, sí que és cert que, mira, com Star Wars, no? Pot ser que hi hagi també després una seqüela, dos llibres més darrere de la trilogia, per donar certa simetria, que acabin de tancar tot el que seria la saga. Ja ho veurem, anirem deixant que vagi sorgint.
Idò, i que sorgeixi, molts ànims, molta força per tot el que vengui per davant. Sònia Fernández Vidal, que acaba d'estrenar aquest L'origen de la porta dels tres panys, aquesta segona part, L'ombra dels dos sols, i també podeu visitar aquest projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid, La revolució quàntica, és el títol de l'exposició, que proposa aquest recorregut pel naixement de la física quàntica i així com s'ha anat desenvolupant amb totes les seves conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, Sònia. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Una forta abraçada. Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui miram 30 anys enrere, i és que el 5 de juliol de 1996 va néixer, si se'n pot dir així, l'ovella Dolly, el primer mamífer clonat amb èxit a partir d'una cèl·lula somàtica adulta. Aquest esdeveniment científic va demostrar que una cèl·lula especialitzada podia reprogramar-se per generar un organisme complet nou, una idea que fins aleshores havia estat objecte de debat i de recerca durant més d'un segle. Els antecedents d'aquest èxit, però, es troben en l'embriologia experimental, experimental del segle XX. Investigadors com Hans Spemann ja havien proposat la possibilitat de transferir el nucli d'una cèl·lula a un òvul sense nucli, una hipòtesi que va obrir la porta conceptual a la clonació moderna. Més endavant, Robert Briggs i Thomas J. King varen demostrar el 1952 que era possible clonar embrions de granot mitjançant el que s'anomena transferència nuclear, consolidant així la base experimental de la tècnica. Una altra passa fonamental per arribar a la creació d'aquesta ovella d'oli va arribar amb els experiments de John Gurdon als anys 60, quan va aconseguir generar capgrossos a partir del nucli de cèl·lules diferenciades. Aquest descobriment va ser clau per demostrar que la informació genètica completa es conserva en totes les cèl·lules, independentment de la seva especialització. Ja cap als anys 90, el Roslin Institute havia aconseguit clonar mamífers a partir de cèl·lules embrionàries, com el cas de les ovelles Megan i Morag, i un pas que va ser un pas immediatament anterior a l'ovella d'oli. L'arribada de d'oli va ser revolucionària perquè per primer pic la clonació es va aconseguir a partir d'una cèl·lula adulta totalment diferenciada, com dèiem a l'inici. Aquest fet obria les portes a noves perspectives en medicina regenerativa, en biologia del desenvolupament, en enginyeria genètica, alhora que també ha generat encara ara intensos debats ètics sobre els límits de la manipulació de la vida. Amb aquest punt, donem punt al programa d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.